Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimarts 11 de juny del 2019, dia de Sant Bernabé. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
1.000 dones que han estat assassinades a mans de qui suposadament les estimaven mentre només volien que fossin seves com qualsevol altra possessió. Més de 1.000 vegades que, com a societat, hem fet entre poc i res per posar-hi el fre de mà en sec per parar aquesta maquinària infecta que, més enllà de la xifra, s'endú vides i vides i vides de la meitat de la població que respectem tan poc que fins i tot menys ens hem acostumat a que passi. Quan dèiem, el passat Dia de la Dona, que 8 de març hauria de ser cada dia, ho dèiem per coses com aquesta, per números escandalosos que ens hauria de fer caure la cara de vergonya, perquè comencem acceptant que una dona cobri menys pel simple fet de ser dona i acabem normalitzant que morin 1.000 dones des del 2003, en tan sols 16 anys. Quina barbaritat, quanta vergonya, quanta feina que queda per fer.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
Un minut i mig que passa de les 8 del matí i avui el pensament del dia ens el porta Carme Borbonès, expresidenta de Càritas Catalunya.
Com ben bé va dir Ramon Llull, si no ens entenem per llenguatge, entenem-nos per amor. Avui en dia, cadascú de nosaltres compartirà treball, veïnatge, amistat, amb persones molt diverses, que tenen visions i plantejaments diferents, com a resultat d'experiències vitals forjades en altres entorns i en altres circumstàncies. Però hem de fer l'esforç de compartir humanitat, de compartir respecte i estimació. Sense aquests valors no podem omplir la nostra vida ni trobar-li sentit. Les dificultats i les adversitats, petites o grans, que apareixen en la nostra vida diària, necessiten de la nostra fortalesa, de les nostres conviccions, però també necessiten de la riquesa que ens poden aportar els altres, de la nostra capacitat per establir un diàleg sincer i obert. Hem d'estar convençuts de que la convivència ens humanitza, ens obre noves oportunitats, ens desvetlla noves respostes. En el món actual, on conviuen distintes maneres de fer i de sentir, tenim el risc d'aïllar-nos, d'instal·lar-nos en espais coneguts que ens reforcin la nostra seguretat. I això ens empetiteix. Això redueix la nostra capacitat vital. Hem d'estar oberts a l'altre, a altres visions i a altres percepcions. L'altre també és el meu germà. Perquè la convivència sigui enriquidora, no n'hi ha prou amb una actitud tolerant i educada. Ens cal fer l'esforç de reconèixer a l'altre, de reconèixer la seva dignitat i estar disposats a establir-hi el diàleg. El diàleg ens purifica a cadascú de nosaltres. I aquest diàleg, fet en el mar de l'amor, ens obre noves oportunitats per avançar en la construcció d'espais de pau.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
4 minuts que passen de les 8 del matí i aquest dimarts parlarem de la darrera setmana després de 4 mesos de judici del procés al Tribunal Suprem. Com cada dimarts ho analitzarem tot plegat amb Ramon Riudor, advocat penalista de Digestum Legal. I també avui parlem d'Europa i de la situació catalana amb Antoni Comín. És dimarts i, per tant, parlem també avui de sensellarisme, amb Arrels Fundació, tot plegat, com sempre, això sí, amb l'actualitat més destacada, amb bona música i l'equip humà que fa possible aquest programa, Toni Huguet a les tecles del so, David García i Ferran Capdevila a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i a la redacció Mercè Raga i Berta Sacanell. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Vinga, va, comencem. Comencem que, com diuen, és tard i vol ploure, i encetem amb l'actualitat més destacada. Estabilitzat l'incendi forestal al Perelló, que ha cremat 200 hectàrees.
Sí, els bombers han desallotjat 34 persones de 18 masies per precaució, mentre han treballat tota la nit per extingir l'incendi forestal que crema des de dilluns al migdia al Perelló, al Baix Ebre, i que els bombers, Joan, han estabilitzat aquesta matinada. L'incendi que ha cremat unes 200 hectàrees ha estat provocat per una imprudència, la crema de restes agrícoles de poda d'olivera, sense que s'hagués pres cap mesura de prevenció. Els agents rurals han presentat una denúncia per aquests fets.
Les defenses dels acusats obren la darrera setmana de judici.
Doncs sí, després dels informes finals de les defenses, el president del Tribunal, Manuel Marchena, pronunciarà l'esperadíssim vist per sentència, que posarà fi a aquests 4 mesos de judici del procés. Cada advocat tindrà avui una hora per acusat, és a dir, Andreu Vandeneyne, que serà el primer, tindrà 2 hores, una per Oriol Junqueras i una altra per Raül Romeva. Es preveu que a continuació intervendrà Xavi Melero en defensa de Joaquim Forn i després l'advocat Jordi Pina, que defensa 3 acusats, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull. La tarda s'acabarà amb els informes relatius a Carme Forcadell, que exposarà la lletrada Olga Arderiu. I si hi ha temps, també intervindrà Marina Roig en defensa de Jordi Cuixart. Mentre les defenses de Cuixart i Sánchez se centraran en els drets civils, la de Carme Forcadell ho farà en la naturalesa parlamentària dels fets que s'imputen. Demà, per cert, parlaran la resta d'advocats defensors i els 12 processats. Tindran dret també a un torn d'última paraula al voltant d'uns 15 minuts cadascun. I finalment, el president del tribunal, com dèiem, Manuel Marchena, pronunciarà el vist per sentència que posarà fi a un total de 52 sessions de judici. Ara per ara, el tribunal no preveu que calgui habilitar dijous.
I el moviment independentista tornarà aquesta setmana al carrer per protestar contra el judici, el procés, coincidint amb la seva finalització.
Sí, tot apunta que demà el Suprem deixarà vist per sentència la causa i entitats i partits s'han unit un cop més per convocar concentracions per exigir l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats.
Doncs vinga, va, quines seran aquestes mobilitzacions?
Mira, Joan, doncs expliquem qui, quan i a on. L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP tornaran a liderar les protestes. Com ja s'ha fet en diverses ocasions, les concentracions es faran arreu del territori de manera descentralitzada a les places de totes les ciutats i pobles del país. L'hora fixada és a les 8 del vespre del dia que finalitzi el judici, que amb gran probabilitat serà dimecres, tot i que podria allargar-se fins dijous. La manifestació més gran s'espera que sigui la de Barcelona, que realitzarà la plaça de Catalunya. L'EMA serà Llibertat, l'autodeterminació és un dret, i es llegirà un manifest conjunt.
I a banda de les mobilitzacions, Òmnium Cultural, que instal·larà dimecres pantalles gegants per tot Catalunya per poder seguir les declaracions dels presos.
Sí, l'entitat independentista ha fet una crida a mobilitzar-se per escoltar l'últim torn de paraula del president d'Òmnium i de la resta de processats. A Barcelona, la pantalla gegant s'instal·larà al passeig Lluís Companys, davant de l'Arc del Triomf. A Girona, a la plaça de la Independència, a Lleida, a la plaça Pau Casals, i a Tarragona, a la Rambla Nova.
D'altra banda, les entitats i el Consell de la República també treballen en la preparació d'una mobilització el proper 2 de juliol a Estrasburg, coincidint amb la sessió de Constitució del Parlament Europeu.
L'objectiu d'aquesta marxa serà demanar que no es veti els presos i exiliats electes, és a dir, a Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras. La protesta també vol servir per fer una crida a que es compleixi la resolució del grup de treball de detencions arbitràries del Comitè de Drets Humans de l'ONU i exigir l'alliberament dels presos.
En una altra plana política, els comuns defenestren Josep Fèlix Ballesteros i donen l'alcaldia de Tarragona a Esquerra Republicana.
Pau Ricomà, d'Esquerra, serà el nou alcalde de Tarragona. La notícia ha arribat aquest vespre passat, després de l'assemblea que han celebrat els comuns a la Casa del Mar, on han decidit donar suport a la candidatura del republicà. Escoltem a Carla Aguilar, de Comuns.
76 vots a favor de la primera opció, que és negociar un acord de govern i investidura amb Esquerra Republicana i, en conseqüència, votar el candidat Pau Ricomà per alcalde el dia 15. Amb un vot ha tingut la segona opció, que és la d'abstenir-nos i donar l'alcaldia a Fèlix Ballesteros.
A Barcelona, Ernest Maragall no defalleix, malgrat la intenció de Colau de presentar-se a la investidura aquest dissabte. Aquest cop, des de les portes de la presó de Soto del Real, el candidat d'Esquerra a l'alcaldia ha tornat a estendre la mà a Barcelona en Comú per governar conjuntament la capital del país.
I atenció a aquesta notícia, perquè el Tribunal de Comptes certifica que el sistema de la Seguretat Social es troba en patrimoni negatiu.
Això, segons assegura el diari El Mundo, la Seguretat Social està en fallida tècnica després de registrar 100.000 milions de pèrdues acumulades des del 2010, indica un informe que el tribunal ha fet arribar al Congrés i el qual ha tingut accés al citat mitjà.
En plana internacional, un mort en caure un helicòpter al terrat d'un edifici a la 7a Avinguda de Nova York.
Les autoritats descarten cap motivació terrorista en un accident que s'ha passat quan l'aparell intentava un aterratge d'emergència a la part superior d'un gratacel de Manhattan.
Fixem la mirada també en la plana de religió. Un sacerdot ha resultat ferit després de ser apunyalat al pit per un individu a l'interior d'una església a Polònia.
Sí, Joan, ha succeït a la ciutat polonesa de Wrocław, situada al sud del país. De moment hi ha poca informació, no estan clares les causes d'aquest incident. La policia ha confirmat la detenció del presumpte autor de l'atac, que es tracta d'un home de 57 anys d'edat. Les autoritats han afegit que està sent interrogat en una comissaria de la ciutat polonesa. Així ho ha informat l'Agència Estatal Polonesa de Notícies, PAP. L'atac es va produir a l'interior de l'església de la Sagrada Maria.
I finalment, en plana esportiva.
Marc Gasol i els Raptors hauran d'esperar. Aquest seria el titular d'aquesta passada matinada. En una final a cara i creu, els Warriors se tiren d'orgull i, malgrat la recaiguda en la lesió de Kevin Durant, forcen el 6è partit. El resultat ha quedat 105-106, Joan.
Vinga, doncs, 8 i 10 minuts. Si sortim de casa i anem cap al quiosc, què hi trobarem avui?
Doncs amb aquesta portada del diari Ara comencem aquest repàs de les principals portades amb aquestes 15 hores per desmuntar la rebel·lió. Són aquestes 15 hores que a partir d'avui, de 9:45 del matí, disposarà les defenses dels acusats del judici del procés. Les defenses argumentaran avui i demà que no hi va haver violència. També en la portada d'aquest diari els comuns voten donar l'alcaldia de Tarragona a Esquerra. D'altra banda, el diari El País titula Sánchez rebrà avui el no de Casado i Rivera per la seva investidura i no veiem cap menció pel que fa al judici del procés en aquest diari. El periòdico, tràfica xifra des que va obrir el registre el 2003. Atenció, 1.000 dones, en majúscula posa, assassinades. El masclisme imposa el terror davant la lentitud en l'aplicació del pacte d'estat. El Punt Avui destaca avui aquesta recta final. Absolució, les defenses dels processats per l'1 d'octubre rebaten a partir d'avui les acusacions de la fiscalia i demanaran l'absolució. I també, atenció, aquest primer avís on destaquen aquest incendi que a aquestes hores ja s'ha extingit. El vent atia i descontrola un incendi que arrasa 200 hectàrees. I el diari La Vanguardia, Sánchez pressiona Esquerra i Dreta amb unes altres eleccions.
Doncs el que dèiem, es comença banalitzant que una dona cobri menys pel simple fet de ser dona i s'acaba banalitzant que hi hagi 1.000 dones mortes en només 16 anys. Hora de saber l'estat del temps per les properes hores i dies. Ens han portat tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un cel força gris i tapat arreu de Catalunya i ja amb algunes precipitacions que afecten punts del Pirineu, Prepirineu i també alguns punts de la Catalunya interior. També cauen algunes gotes a punts de la costa i del prelitoral central, barcelonès, a zona del Maresme, Baix Llobregat, i al llarg d'aquest matí les precipitacions poden afectar qualsevol indret de Catalunya. No seran precipitacions gaire fortes, tot i que localment podran tenir una certa intensitat, sobretot cap a l'àrea del Pirineu. En canvi, cap a les comarques del sud i també comarques de Ponent, començarà ja entre el vent de mestral i aquí és menys probable que arribi a ploure aquest matí, però no ho descartem del tot. De cara a la tarda, obertura de més clarianes, comarques de Ponent, comarques del sud, mentre que a comarques del Pirineu, Prepirineu, Barcelona i Girona, és a dir, el terç nord i la meitat est, aquí durant tota la tarda es mantindrà el risc de precipitacions. No seran continuades, no estarà plovent sense parar durant tot el dia, però sí que ho podrà fer en qualsevol moment. Atenció també a la davallada de les temperatures. Avui aquestes baixaran entre 4 i 10 graus respecte a les d'ahir. Les màximes avui se situaran entre els 15 i els 21 graus aproximadament. La cota de neu estarà situada aquest matí al voltant dels 2.000 metres, però baixarà de cara a la tarda fins als 1.800 metres, especialment al Pirineu més occidental. De cara a demà, canvi radical en el temps, nuvolositat variable, obertura de clarianes sense pluges i amb temperatures que es començaran a recuperar de forma clara i evident.
13 minuts que passen de les 8 del matí. Molta gent que surt cap a la feina. Important saber la situació a la xarxa viària. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, matí complicat pel que fa al trànsit a la xarxa viària catalana. Continuen primer els problemes per encara per l'accident de matinada a la carretera comarcal a Sant Pere de Ribes, que està encara tallada en els sentits, i també un accident d'última hora que destaquem ara mateix a la C-17, talla un carril a l'Ametlla del Vallès i provoca cues de 4 quilòmetres, sentit sud. A la corona de Barcelona, retencions en els trams habituals, però més densitat per la pluja a la pota sud, a la P7, al Papiol, en sentit Martorell, també a Sant Cugat i a Barberà del Vallès, en els dos sentits, a l'autovia 2, amb aturades llargues de fins a 10 quilòmetres, des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà, sentit sud, i també a la B23 amb dificultats en els dos sentits de la marxa. A la Pota Nord, llargues retencions que afecten sobretot a la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit nord, a Sant Quirze en sentit sud, i també per enllaçar amb el Nus a la Trinitat, i a la C16 des de Rubí i també d'entrada pels túnels de la Vidrera. Retencions també a aquesta hora del matí d'entrada a Barcelona per la S31, pel Prat i sobretot per Badalona amb bastanta densitat, i també per la S32 des de Llardecans. I ja per acabar, pel que fa al trànsit a les dues rondes, trànsit també bastant dens en els dos sentits de la marxa. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I sàpiguen també si hi ha incidències o no a aquesta hora a la xarxa de transport públic des de Transmet. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Doncs vinga, un quart de nou del matí, i avui en aquest programa, ho dèiem, volem parlar d'Europa, dels reptes que té la societat catalana amb i per la Unió Europea. És per això que a aquesta hora saludem el recent eurodiputat electe, senyor Toni Comín. Molt bon dia i gràcies. Senyor Comín, molt bon dia.
Molt bé.
Deixi'm traslladar-li, primer de tot, una de les frases que més s'escolta pel carrer, però que cada cop es fa més en forma de pregunta. Europa ens mira?
Europa ens mira, absolutament, sí, molt. Em sentiu bé? És que no sé si tinc una mica de retorn amb el so. Vosaltres em sentiu bé?
Nosaltres el sentim perfecte, sí.
Perfecte, no hi ha problema. Doncs. Escolta, efectivament, Europa ens mira tant que l'altre dia el president del Parlament Europeu ens va posar en una llista que no entréssim al Parlament. Europa. És a dir, el que està... que va haver-hi l'altre dia, que el senyor Tajani va fer una irregularitat absoluta, que és dificultar la nostra entrada com a eurodiputats electes al Parlament. Hi ha 5 vicepresidents del Parlament Europeu, d'un total de 14, que públicament, a través de Twitter, han demanat explicacions o han denunciat aquesta decisió del senyor Tajani. Poso això com a petit exemple recent, perquè això, com que va passar la setmana passada, encara ens en recordem, de fins a quin punt el cas català ha anat, per dir-ho així, pujant en l'escala d'importància, en l'escala de preferència dels governs europeus. Abans de l'octubre de l'any 17, doncs la carpeta catalana doncs era una carpeta entre tantes a la taula dels governs de la Unió Europea, i des de l'octubre del 17 la carpeta catalana és una de les carpetes més de les 5 o 10 carpetes més importants que tenen els ministeris d'Afers Exteriors, per dir-ho així,
per tant,
sobre la taula.
Comencem per l'inici. Podran ser Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín eurodiputats abans del 2 de juliol?
Bueno, ja ho hem dit moltes vegades, depèn del Tribunal Europeu de Justícia o Tribunal de Justícia de la Unió Europea, això. Nosaltres ara hem de veure com actua la Junta Electoral Espanyola, tots tres, i si no actua correctament, i intenta excloure'ns de la llista, per tant, si vulnera el que és la normativa europea, si ho hem explicat tantes vegades, el que farem és anar al Tribunal de Luxemburg per exigir que respectin els drets, no els nostres, els drets dels millors electors que ens va votar a mi i al president Puigdemont, o de les 700.000 persones que a Catalunya van votar a l'Oriol Junqueras. No? Perquè al final són els drets dels electors els que estan amenaçats aquí.
Si Toni Comín és eurodiputat, tornarà a Catalunya?
Si Toni Comín és eurodiputat, hem de veure si l'estat espanyol respecta la immunitat de la que gaudeixen tots els eurodiputats en el conjunt de la Unió Europea. En principi, tots els eurodiputats tenen plena immunitat a tots els països de la Unió, però no és gens evident que Espanya estigui disposada a respectar la legalitat europea, perquè se l'ha estat saltant en molts altres casos, no? Per tant, tot això no ho podem contestar encara.
deixem parlant de l'independentisme, que ni a les generals, ni a les europees, ni a les municipals s'hagi aconseguit una coalició, vol dir que hi ha manca d'unitat en el factor independentista?
Bueno, vol dir que hi ha estratègies diferenciades en alguns àmbits. Sabem, per exemple, no? N'he parlat molt d'aquesta qüestió, no? La prioritat d'Esquerra Republicana és això que s'ha acabat resumint amb el concepte d'eixamplar la base. En alguns espais polítics i socials, per exemple, la base sembla que segurament amb llistes diferenciades pot ser útil. Jo sempre vaig dir que entenia molt bé que les eleccions municipals, sobretot a l'àrea metropolitana, podia ser interessant que hi hagués diversitat de llistes. A Barcelona tinc els meus dubtes, vist el que està passant en aquests moments, de si era la millor opció, amb llistes separades. En el cas de les espanyoles, doncs, hi havia raons per una cosa i per l'altra. És veritat que el PSC anava molt fort, era important aturar el PSC a l'àrea metropolitana, a Catalunya, potser en aquest sentit també que l'Esquerra pogués fer de mur de contenció d'aquesta, diguem, no, d'aquest trasvasament de vots de nou cap al Partit Socialista, potser això també es justificava separats. En el cas d'Europa ja sabeu que jo vaig ser fermament partidari d'anar junts des del primer dia fins a l'últim, perquè tinc la certesa, la convicció de que anar junts ens hagués donat més força política davant de les institucions europees, que és on anem a jugar aquesta partida. Per tant, jo amb això sóc laic. Amb això sí que he intentat ser laic i no ser dogmàtic, no? I no prendre-m'ho com una religió, no? Sinó que sembla que hi hagi dues religions, no? La religió de les llistes separades i la religió de la llista unitària. I que es discuteixi sobre aquestes qüestions de manera dogmàtica i una mica així, com si es tractés d'una religió. Jo amb això sóc laic i crec que en cada context, en cada moment, en cada elecció, s'ha de mirar què és el que convé més i que, per tant, doncs m'agradaria, sí, en aquest sentit, que s'haguessin fet les coses d'una manera diferent.
Sí, com sigui, ara sí que ens ho deia una mica, eh? Pedro Sánchez, que no vol pactar amb els independentistes. El més probable és que Ada Colau sigui alcaldessa a Barcelona gràcies a Collboni i gràcies als vots de Valls. Segueixen havent presos polítics, segueixen havent exiliats. Es segueix apostant pel diàleg? I si és així, amb qui?
La posa pel diàleg la farem sempre, això ja se sap. Des de l'independentisme nosaltres som els campions de la no violència i qui exerceix la violència és l'Estat, de manera legítima. Els estats tenen allò que se'n diu el monopoli de la violència legítima, que és el que caracteritza els estats, que és el dret d'utilitzar la policia i els jutges per jutjar la gent, o per problema de l'Estat espanyol és que utilitza la policia i els jutges de manera il·legítima, saltant-se la seva pròpia llei, per dir-ho així. Nosaltres som els campions de la no violència. Qui utilitza la violència en aquest conflicte és l'Estat espanyol, i legítimament, insisteixo, i nosaltres som els campions del diàleg. I es nega el diàleg, que és l'Estat espanyol, perquè l'Estat espanyol dialogarem de tot menys del tema del qual s'ha de dialogar, que és de l'autodeterminació i de la nostra voluntat de poder resoldre això a través d'un referèndum. Però l'Estat espanyol diu, no, d'això no se'n parla. Això segur que no se'n parla, no podem fer com Escòcia. Nosaltres no som el Regne Unit, no podem fer com el Quebec, nosaltres no som el Canadà. Nosaltres sempre dialogarem sense renunciar als nostres ideals polítics. Espanya pretén que el diàleg comenci per la renúncia dels nostres ideals polítics. Nosaltres no els diem que ells renunciïn a la unitat d'Espanya. Nosaltres el que diem és que davant del seu ideal polític, que és la unitat d'Espanya, i el nostre, que és fer una República Catalunya, l'única solució és que això ho decideixi la gent democràticament, per tant, i que acordem les condicions d'aquesta decisió democràtica.
Per tant, senyor Comín, què haurà de passar després de la sentència als presos polítics?
És que la sentència el que haurà de passar és que hi hauria d'haver una estratègia el més unitària possible entre tots els actors, entre els partits, entre les grans entitats, i en aquests moments tothom està intentant, per entendre'ns, prendre consciència de que ja és urgent acordar aquesta unitat estratègica. Per tant, ens conjurem en aquests propers dies per avançar cap a la unitat estratègica. No oblidem que la sentència, contra el que s'ha dit durant molt temps, potser no serà l'octubre, potser serà abans de les vacances. Per tant, el temps corre en contra nostra. en aquest sentit.
Es parla molt d'unitat estratègica, cas, però per fer què, senyor Comín?
En qualsevol cas, la unitat estratègica per avançar cap al nostre objectiu polític, que és fer efectiu un mandat vigent, que és el mandat de l'1 d'octubre. Que això, una manera de fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre seria arrencar un referèndum reconegut per l'estat espanyol. És a dir, quan parlem de fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre, això té moltes opcions, per entendre'ns, no moltes, dues o tres, diria, però una d'elles, en cap cas estem excloent la possibilitat de que hi hagués un no referèndum si Espanya el vol reconèixer, però mentre no hi hagi un no referèndum, el mandat de l'1 d'octubre està plenament vigent. Mm. És absolutament vigent. Aquesta és la qüestió, no? I aquesta estratègia unitària, en qualsevol cas, requereix la mobilització ciutadana amb un grau d'intensitat, sempre, evidentment, en el marc de la resistència civil pacífica i no violenta, però amb un grau d'intensitat segurament més gran que el que va exercir la gent de manera, diguem, heroica, si vols dir-ho així, l'octubre de l'any 17. Sí. L'any 17 vam fer molt, la gent va fer molt, va fer un 1 d'octubre, la gent va fer un 3 d'octubre, però no va ser prou, és evident. Per tant, cal més.
Quin és el pes real de la resolució del grup de treball de Nacions Unides que demana l'alliberament dels presos?
Absolut i total, perquè, mira, entre d'altres ho ha dit el Tribunal Europeu de Drets Humans, el d'Estrasburg, la tinc confonant el d'Estrasburg com el de Luxemburg. El Tribunal Europeu de Drets Humans l'altre dia explicava que per ells el grup de treball de detencions arbitràries de Nacions Unides és una instància oficial i que les seves decisions són, en aquest sentit, institucionals, són decisions oficials de Nacions Unides, i per tant Luxemburg té en compte sempre aquestes decisions, Estrasburg, que serà, i això ha passat desapercebut, però és importantíssim, Estrasburg, que serà l'última instància del judici contra els presos, els companys que estan presos, i és un tribunal, les decisions del qual són vinculants, i ha dit que per ells les opinions del grup de detencions arbitràries, el grup de treball de detencions arbitràries de Nacions Unides, no són meres opinions, sinó que per ells allò és una instància oficial.
Està podent seguir el judici?
Home, absolutament.
Creu que la sentència està escrita?
Tots veiem molts indicis de que el tribunal, per dir-ho d'alguna manera, va molt ja, molt predeterminat amb una direcció i que, per tant, hi ha alguns, en el sentit més literal de la paraula, no? Un prejudici, en aquest cas, hi ha prejudicis molt consolidats que ens fan sospitar el pitjor, efectivament. És que hi havia una idea de per on havien d'anar els tiros, en aquest cas, abans d'entrar, que és una cosa que un tribunal imparcial mai faria, tenir la sentència vista abans de començar un judici.
Per cert, ANC, Òmnium Cultural, convoquen manifestació pel 2 de juliol a Estrasburg per aquest veto, de moment, a Oriol Junqueras, a Carles Puigdemont i Toni Comín com a eurodiputats. Hi participaran vostès?
Bueno, és que la manifestació justament l'ha convocat en aquesta ocasió des del Consell per la República, on hi ha asseguda, entre d'altres, la presidenta de l'Assemblea Nacional, que és la Elisenda Pelosi. Això ha estat una decisió del Consell per la República, que és l'institució que recull el mandat de l'1 d'octubre, on s'asseuen molts actors de l'independentisme, i s'hi han sumat doncs, els propis actors que estan dins del Consell, Esquerra, Junts per Catalunya, etc., l'ANC, però també l'Òmnium Cultural. Per tant, en aquest cas, no és només que ens hi sumem, és que la iniciativa d'aquesta manifestació, la convocatòria, per dir-ho així, és d'una institució que està presidida pel president Puigdemont i vicepresident, de la qual jo en soc vicepresident. Per tant, per suposat, ens hi sumem perquè ha sigut idea nostra.
Senyor Toni Comín, la darrera vegada que vam parlar des d'aquests micròfons, li vaig demanar que, aviam, si era possible, parlar directament a l'estudi de Radio Estel. Li torno... Li torno a fer explícit doncs, aquesta invitació quan pugui
arribarà.
Ser.
Arribarà aquest dia.
Que la propera entrevista sigui aquí, directament a Radio Estel.
Seguríssim, així ho farem, seguríssim. No sé si serà la propera, però algun dia farem alguna entrevista aquí des dels estudis, això no en tinguis cap dubte, com a persones lliures, que de fet és el que som.
Senyor Toni Comín, moltíssimes gràcies, una abraçada.
A vosaltres, una abraçada molt gran i molt bon dia.
La informació que necessites per començar el dia.
8 i 20 minuts, més o menys el que dèiem. L'Exambusto, la porta dels somnis, Orfeo Català. Tornarem.
Quan has tocat el cel i sents a prop l'infern, camines sense fe, sense destí, sense saviesa.
Fugint del que no entens, fugint d'aquest present, pensant aquells anells és l'única forma que tens de continuar.
Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent, però cou i ens fa sentir que hi tornarem.
Trencar aquest desencert comença en un mateix. Tornem a les arrels dels somnis que ens van
de ser valents, és temps de ser conscients que cal cor i cervell i no volem perdre ningú en aquest camí.
Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem. Fa sentir que hi tornarem.
Rere els núvols ja, rere els núvols ja, un sol tan gran que mai ningú no podrà amagar.
Rere els dubtes ja, rere els dubtes ja, la veritat. Creu-me, 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 tenim futur.
A primera hora, a Ràdio Estel. Els dimarts cada 15 dies, a les 9 del matí, parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Pros al teu servei, els dimarts cada 15 dies a les 9 del matí, a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Vuit i 35 minuts, ho dèiem, que aquesta setmana està a punt d'encetar-se, de fet, avui, els darrers dies de judici, les conclusions finals dels advocats de la defensa. Demà està previst que parlin els polítics presos. Mercè, m'està seguint el detall, com sempre. Eh?
Doncs sí, i avui també és un dia d'aquests d'estar ben enganxats a tot el que passi, tant per la ràdio com per televisió. Aquests dies, Joan, que avui tornarem a veure, no?, gent enganxada a tot el que doni de sí aquesta jornada al Tribunal Suprem.
Dia de judici i dia de ràdio.
Dia de judici i dia de ràdio. Intentar també, doncs, fer que el teu dia a dia, que la rutina del dia a dia es pugui compaginar, no?, amb el seguiment del judici, ho intentarem. Però qui de ben segur estarà molt pendent de tot el que passi és Ramon Riudor, que durant aquests 4 mesos l'advocat penalista de Gestum Legal ens ha anat donant les claus de tot allò que anava passant a la sala del Tribunal Suprem. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mare meva, això ja s'acaba.
I tant, sí, estem encarant la recta final.
Ja arriba aquest vist per sentència. Veurem, per cert, la escenificació d'aquest vist per sentència típica dels magistrats, no? Exacte, sí.
Sí, tot serà molt cinematogràfic, eh? Vull dir, de fet, jo he estat en altres moments del judici i més doncs, quan arribi aquest clímax, que serà el vist per sentència que pronunciarà el president senyor Marchena.
Abans que passi això, aquest vist per sentència mític, no? Què passarà avui? Quin és l'ordre del dia? Quina valoració en fa vostè?
Sí. Bé, avui les defenses exposaran els informes orals, en els quals doncs, valoraran la prova que s'ha practicat en aquests llargs mesos de judici doncs per entendre, en funció doncs, del que han declarat els diferents testimonis, fins i tot doncs, els propis acusats i els pèrits i també doncs, de la documental que consta a les actuacions i que s'ha reproduït, doncs, que els seus defensats no van cometre cap dels delictes que se'ls acusa, sobretot doncs, els més greus, que són rebel·lió, sedició i malversació.
Uh-huh. I tindrem aquestes 15 hores, no?, per part de les defenses, aquesta cronologia del temps que ens va marcar Manuel Marchena d'una hora per cada acusat, és a dir, per cada client, no?, de cada advocat, i que
correcte,
molt previsiblement, doncs, demà a la tarda, si no m'equivoco ara, serà quan
sí,
comencem a escoltar la veu dels acusats de nou. Hi ha hagut gent que considera que potser doncs, aquests 15 minuts que tindran cada acusat per dir les seves últimes paraules, no?, en aquest judici, creu que és convenient escoltar-los o no? Perquè hi ha gent que posa en dubte doncs, que això pot perjudicar-los o no. D'una banda, aquesta pregunta. I d'altra banda, també, hi ha alguns experts que també doncs, opinen que potser les diferents estratègies per part de les defenses, hi ha algunes defenses doncs, que ja van començar el judici amb la mirada posada a altres esferes, ja podem dir Europa, i que potser aquest judici doncs, han passat no? de puntetes. Com ho valora vostè? No sé si ha estat clara.
Sí, en primer lloc, sí que està limitat el temps de les defenses.
Sí.
És a dir, les defenses tindran per cada un dels acusats, doncs una, llavors després hi haurà el dret a l'última paraula. El dret a l'última paraula, que també està limitat a 15 minuts, normalment sí que és veritat que el que es fa és aconsellar doncs, al client doncs, que no faci així res més. L'únic que en aquest cas, el ser un tema essencialment polític, que són fets doncs, una mica més diferenciats, un judici estàndard, sí que entenc que tots ells doncs, exercint aquest dret, no per perjudicar-lo, sinó perquè realment doncs, també doncs, és interessant doncs, poder posar en últim terme doncs, alguna cosa. És a dir, sempre de forma limitada cronològicament, però jo crec que ho faran.
Uh-huh. I per la banda de les estratègies de les defenses, sí, quina valoració? Vostè com a advocat penalista, sí. Com ho valora? Com, quina qualificació? O si ho hauria fet d'una altra manera o una altra?
Sí, val, aquesta segona pregunta sí que és veritat que hi ha hagut, en essència, i a línies generals, dues estratègies diferenciades, sobretot l'advocat Miller, que haurà del Joaquim Font, i dels altres. Això no vol dir doncs, que no ho remessin en la mateixa direcció, però sí que s'han diferenciat doncs, en alguns aspectes. En primer lloc, potser la defensa de Melero ha estat una mica més tècnica, les altres també, però han tingut un component també polític. Llavors, doncs, també hem vist en moltes escenes del que parlàvem abans, no? d'aquest judici que ha estat doncs, realment com una pel·lícula Hollywood. Vull dir, bromes a part, jo crec que això ho posarà a la televisió i veurem doncs, una pel·lícula del judici del procés. I anem a veure tots junts. Però ens hem fixat que molt sovint la majoria de defenses, excepte doncs, la de Boca Melero, sí que hi ha hagut enfrontaments amb el tribunal, sobretot doncs, per diferents moments no?, en els quals doncs, es feia per part del magistrat president doncs, una interpretació una mica més peculiar o diferent del que era la pràctica processal, doncs sí que hem vist doncs, moments de tensió i que això podrà ser la clau també, han formulat sempre l'oportuna protesta, serà la clau pel corresponent recurs d'Estrasburg. Llavors, en canvi, la defensa de Melero doncs, ha estat una defensa que ha anat una mica més de la mà i tot ha demostrat doncs, un cert feeling amb el president del tribunal, amb les seves pretensions, fins i tot, doncs, tot i que al final no es va admetre, per exemple, però va ser molt ben rebuda el tema de la petició de l'acarament, el president Marcelo va dir com estudiaria, doncs va veure amb bons ulls, tot i que al final, com veia previsible, ja us havia comentat, doncs no es va portar a la pràctica, no? Però sí que hi ha hagut doncs, aquesta consonància, diguem-ne, entre aquesta defensa i el president Marchena, que per tant doncs, això també té una conseqüència que segurament no enfocarà tant la seva estratègia a llarg termini en vistes a... o no podrà enfocar-ho al 100% amb, com fan les altres amb aspectes molt més formals de cara al Tribunal d'Estrasburg. Uh-huh. Tot i la defensa del Melero ha estat excel·lent, i bueno, com totes les altres, de fet. Hem tingut doncs, els advocats de la defensa que han fet un paper doncs, molt brillant. Cadascú doncs, amb els seus matisos, amb la seva personalitat, no? Però bé, vull dir que han estat diguem-ne, molt ben defensats tots ells.
Avui estem parlant amb Ramon Riudor, ell és advocat penalista i gestum legal. Vostè que està acostumat doncs, a assistir a molts judicis penals, com creu que ha pilotat Manuel Marchena aquestes 52 sessions han estat aproximadament?
Sí. Jo, a veure, faig els calços, però tenint en compte aquests 4 mesos de judici, doncs vull dir, a veure, ha estat també un paper doncs, molt complicat, perquè era molt difícil de gestionar tot això, evidentment, doncs, les pressions que hi ha hagut al darrere. Mm. I bé, jo crec que en essència doncs, ha fet un paper formalista, també, doncs és evident doncs, que el seu bon tracte no deixa de ser doncs, una actuació en el bon sentit. Diguem-ne, a vegades això es fa, vull dir, perquè realment està representant doncs, una institució i ha de tenir un paper doncs, molt cordial i delicat. No? L'únic que sí que és veritat que en alguns moments, sobretot a la recta final del judici, sí que hem vist que hi ha algunes coses que se les escapen de les mans i que jo crec que podrà, diguem-ne, com és, petits errors, que podran ser segurament la base del recurs que ens posaran algunes defenses. Doncs, per exemple, aspectes que, potser, que segons certes interpretacions, no, que de ben segur doncs, faran les defenses en el recurs d'Estrasburg, doncs, que notarien una certa falta de parcialitat del tribunal. Estic recordant jo, doncs, quan estava interrogant l'advocat Benet Salellas, doncs, que se li va tallar doncs, a l'hora de fer doncs, una sèrie de preguntes a la filòsofa Marina Garcés, i llavors doncs, com que ja no li deixaven fer més preguntes perquè la presidència va entendre que no eren pertinents, doncs ja va dir que no en faria més, i llavors el president li va dir doncs, que mucho mejor. Clar, diguem-ne, sí que en aquest sentit s'estava limitant l'exercici d'un dret fonamental, doncs, que és el dret a la defensa i a proposar i fer preguntes, no? en funció doncs, del criteri tècnic, i que això, per exemple, podria ser un aspecte que ben segur doncs, celebrar doncs, al Tribunal Europeu de Drets Humans. No? O també la nota que van emetre, això va ser per unanimitat, tots els magistrats, en el que es queixaven doncs, d'aquesta, justament que criticaven l'estratègia de defensa doncs, de certes defenses, com aquesta de Jordi Cuixart, i clar, això és una cosa que realment jo mai he vist. Vull dir que aquí sí que sembla que et posin una pistola al pit per fer-te una pressió per, diguem-ne, obligar-te doncs, a tirar-ho en la teva estratègia de defensa, que és legítima, cap a un sentit determinat. I això és una pressió doncs, que jo mai m'he trobat. Realment no és habitual. És a dir, sí que et poden tallar, sí que es poden ser doncs, més rudes, alguns jutges, altres són més amables, el que sigui, sí que et poden dir doncs, que no procedeixo més preguntes, però el fet tan estricte doncs, de després emetre una nota i queixar-se d'una defensa d'un advocat, no? que és absolutament legítima, doncs això realment sí que va sorprendre.
Una pregunta més que li fem en relació a aquest judici del procés. En les properes hores veurem els presos polítics amb aquest aixecament de la presó provisional?
No. Jo és el que he dit moltes vegades, doncs que realment la presó provisional s'hauria d'haver aixecat si en el moment, en l'instant, en el segon, en el que els tribunals, no? Perquè també parlen entre ells, també deliberen, no només deliberen quan s'acaba el judici, doncs haguéssim vist, si ho haguéssim vist, doncs que no concurrien els fonaments per mantenir-la, i un dels fonaments, el més important, doncs, és evident doncs, que hi hagi indicis sòlids, no? I per tant, doncs, sí que entenen doncs, que hi ha uns indicis sòlids, no? d'haver comès doncs, segurament doncs, algun delicte dels més greus dels que se'ls acusa, sobretot estic pensant doncs, en la rebel·lió, encara que sigui en una forma doncs, de tentativa o de conspiració, no? que és més atenuada, però evidentment doncs, jo, tot això em fa pensar doncs, que realment no s'aixecarà la presó provisional i que segurament, per tant, la sentència serà condemnatòria i no només per un delicte de desobediència, sinó que veurem doncs, una pena de presó doncs, relativament forta, doncs, que poden ser 7, 8, 9 anys, per exemple, i que, per tant, això és el que explica, és dir, que tenen en ment doncs, que volen condemnar per un delicte greu, segurament, doncs, la rebel·lió, doncs, això explica doncs, que no hagin quedat en llibertat.
Ja per acabar, Ramon Riudor, advocat penalista de Gestum Legal, i també Joan Trias, pregunta que us fem, ja per acabar. Amb què us quedeu? Perquè nosaltres, ja sé que és molt difícil, però durant, com ens estava explicant el Ramon Riudor, ha estat com una pel·lícula en alguns moments. Quina ha estat l'escena més sorprenent per vosaltres? Quina és l'escena que us ha impactat més de totes les que hem viscut durant aquests 4 mesos?
Ostres, és difícil triar, Això, diguem-ne, com en una pel·lícula, dir quin és el teu moment preferit.
L'escena més,
sí, complicat. A veure, jo, realment, em va impactar molt, sobretot doncs, per l'element escènic, tot i que potser no és el més important a nivell processal de valoració de la prova, però sí que l'efecte estètic del que és les declaracions, els interrogatoris dels acusats, diguem-ne, home, tenia un contingut, diguem-ne, sentimental, un contingut, doncs, de força, molt, molt intens, I realment tots ells doncs van declarar doncs, amb molta convicció, doncs van ser doncs, una de les primeres sessions del judici oral en el que realment doncs, van estar doncs, a l'alçada de tot, de la defensa, i que diguem-ne, van guanyar la partida en aquells interrogatoris doncs, a les diferents acusacions i de llarg.
Jo em quedaria, Ramon... Digue'm.
Sí, no, que realment em quedo amb aquestes sessions inicials, perquè sobretot doncs, gent doncs, que estaven en el terreny polític, no? que fins fa poc doncs, eren alguns dels representants electes i que bueno, doncs, el fet de que declaressin doncs, sempre impressiona, no? I ja dic doncs, que ho van fer molt bé.
Jo rapidíssimament em quedaria amb 3 moments. Quan van dir que hi haurien 400 testimonis, cosa que em va sobtar moltíssim, suposo perquè no hi entenc per dret, però sobretot, com dius, periodísticament, el moment en què van aparèixer els presos va ser d'una força brutal. Comptem que feia més d'un any que no els vèiem i no només veure'ls, sinó sentir-los parlar. De fet, tornarà a passar demà el mateix. Per tant, tornarà a agafar una rellevància, una força brutal, el que està passant al Tribunal Suprem.
I tant, sí, més curt, però i tant. Serà, diguem-ne, el mateix episodi, sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Ramon Riudor, advocat penalista de Gestum Legal. Gràcies per posar-nos al dia sempre pel que fa al judici del procés. Gràcies, que vagi molt bé.
Igualment, el mateix.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel. 1, 2, 3, 4!
Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària, i treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
De la crisi dels refugiats també pot sorgir l'esperança. Càritas et convida a la preestrena de Faraway Land, un documental sobre les conseqüències de la guerra i l'amistat entre voluntaris i refugiats. Després de la projecció, els protagonistes del documental relataran la seva experiència. Aquest dimarts 11 de juny, a les 6 de la tarda, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Peregrinació de 8 dies a l'Armènia bíblica de la mà de la parròquia de Sant Vicenç de Junqueras i viatges al Corte Inglés. Coneixeràs Erevan, Svarnots, Corbirap, Noravan, Noratus, Seven i molt més per només 1.380 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyant de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. Peregrinació a l'Armènia bíblica amb viatges al Corte Inglés. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60.
Ya es hora que en tu familia hables con naturalidad del testamento. ¿En tu casa sigue siendo tema tabú? Hables o no hables, tienes que abordar este tema.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. Bufeterrojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Vinga, doncs hora de saber a qui li felicitem el dia, com sempre, que ens ho explica l'historiador d'aquesta santa casa, en Joan Pallarès.
Celebrem Sant Bernabé, apòstol, company de Sant Pau. Sant Bernabé, o Bernabà, havia nascut a Xipre, i a Xipre va morir en els primers segles del cristianisme. Tenim també una santa de casa, Santa Maria Rosa Francesca Maria dels Dolors, Moles i Bellver. La mare Moles havia nascut a Reus el 24 de març del 1815 de pares artesans, ingressant el 1841 a les Filles de la Caritat que regentaven l'Hospital Reusenc. Als 34 anys van encarregar-li la cura de la Casa de Caritat de Tortosa i engegar també una escola per a noies. L'Ajuntament també li encarregà la cura de l'hospital local. Amb molta feina, algun dissentiment a la seva congregació i el suport del bisbe, inicià, sense proposar-s'ho, la fundació el 1858 de les Germanes de Nostra Senyora de la Consolació. Moria Santa Rosa Moles el diumenge de la Santíssima Trinitat, en aquell any 1876, i va ser elevada als altars l'11 de desembre del 1988. Afegirem, per acabar el santoral del dia d'avui, que és Sant Lleó III, papa, entre els anys 795 i 816, romà que el Nadal de l'any 800 va coronar a Carlemany, fundant l'Escola Palatina, origen de l'Universitat de París.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
carrer, amb la col·laboració d'Arrels Fundació.
7 minuts i arribarem a les 9 del matí i, com sempre, que cada dimarts parlem amb Arrels Fundació. Avui ens acompanya Sílvia Torralba, de l'equip de comunicació d'Arrels. Què tal, Sílvia?
Hola, bon dia.
Avui volem parlar del cens, eh?
Del cens que fem demà dimecres a la nit. Comença a les 10 de la nit i durarà fins a les 5 de la matinada de, de dijous. És la quarta vegada que el fem, el quart any consecutiu que el fem, i la idea és anem a sortir al carrer. La idea és poder arreplegar 700 persones voluntàries, que encara es poden apuntar, per arribar a tots els indrets de les ciutats, de la ciutat de Barcelona, per equips, i detectar on hi ha persones que estan dormint al carrer, despertar-les, xerrar amb elles una estona i obtenir una informació qualitativa. Això què vol dir? La idea és que tenim un qüestionari d'una trentena de preguntes on preguntem a la persona: escolta, quant temps fa que vius al carrer? Has patit alguna agressió? Has hagut d'anar al metge, a urgències hospitals? Tens algun tipus de prestació? Estàs empadronat? I tota aquesta informació és molt valuosa perquè, clar, ens permet saber una mica quina és la situació de vulnerabilitat que tenen les persones que estan dormint al ras aquí a la ciutat.
Per tant, no és tan quantitatiu com qualitatiu, eh?
No. Des de l'any 2008, aquí a Barcelona, totes les entitats que treballem i acompanyem a persones sense llar i l'Ajuntament, la xarxa d'atenció a persones sense llar, fem un recompte, no? S'ha fet diversos anys. L'any passat, per exemple, també es va fer aquí a la ciutat i es van detectar 956 persones que dormien al carrer.
Que déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Això és una xifra de mínims que nosaltres diem. I és com dius tu, sortim al carrer i comptem 1, 2, 3, 4, no?, fins a les persones que arribem. Nosaltres, com a Arrels, des de l'any 2016, impulsem una altra acció paral·lela i complementària, que és el cens. Amb el recompte tenim una informació quantitativa i amb el cens una informació qualitativa. Això ho fem en xarxa, amb 13 ciutats europees, que participem en una campanya europea que impulsa una organització britànica, que es diu Wall Habitat, i el que diu és, vale, ara fem un pas més, anem a preguntar a la gent què li passa, què necessita, i a partir d'aquí potser ens surten la informació que necessitem, no?, per afinar les polítiques, millorar els recursos. Això que teníem no serveix perquè, no sé, ara, per exemple, hi ha molta gent més jove que està al carrer amb un altre tipus de problemes, no?, i els recursos en l'ús adaptant.
Em deies, necessitem 700 voluntaris o més. Quants som ara?
Ara jo crec que, em penso que no hem arribat encara a 700, per això és superimportant que la gent encara es pot apuntar. Si som 700 persones o més, encara és millor, perquè podrem fer més grups i podrem arribar a més indrets de la ciutat. L'any passat vam ser 350 persones més o menys voluntàries i vam aconseguir entrevistar 315 persones. Vam arribar més o menys a uns 30-34 barris de la ciutat de Barcelona. Aleshores, el que vam fer, com no podíem arribar a tota la ciutat, va ser prioritzar els barris on sabem que viuen més persones que dormen al carrer, per arribar a molta més gent, no? I, clar, anem canviant l'estratègia segons el nombre de voluntaris que ens trobem. Per això és com insistir molt, a dir, ostres, apunta't, sabem que és més complicat perquè el dia següent la gent ha d'anar a treballar, no? Però d'una altra banda, també considerem que és com una acció superútil, no?, molt puntual, no? No estem demanant venir cada nit, no?, sinó, ei, apunta't una nit. A més, és una experiència, jo crec que coneixes una realitat molt invisible de la ciutat, et permet parlar directament amb les persones i saber coses d'elles, no? Mira, jo, aquests 3 anys que hem fet, no?, de cens aquí al carrer Barcelona, he sortit els 3 anys a preguntar a la gent i acabes molt impactat. I a mi una de les coses, per exemple, que m'han impactat més és trobar persones que volen conversar, volen estar amb tu, volen xerrar, explicar-te coses, i sobretot els casos de persones que et diuen: no, és que ahir vaig sortir de la presó, o la setmana passada, no? Això és una cosa que a mi personalment m'impacta molt, perquè dius, com pot ser? No? On estan aquests enllaços perquè les persones puguin sortir d'un lloc, no?, on estaven, o imagina't, a l'hospital, no?, I anar a un lloc, a un allotjament, no al carrer.
Sílvia, què hem de fer si ens volem inscriure, si volem ser voluntaris?
Bàsicament hem d'entrar a la pàgina web d'Arrels, que és arrelsfundació.org. Allà, quan entreu a la portada, ho veureu superclar, o a través de les nostres xarxes socials, perquè estem matxacant molt aquests dies.
Déu-n'hi-do.
I hi ha un formulari, la gent s'apunta. A més, no ens trobem directament allà a la seu d'Arrels. Tu pots triar una zona de Barcelona, tenim 5 zones, i a partir d'aquí ja hi ha una persona que és coordinadora, no?, d'aquest equip, contacta amb tu, t'explica també diverses coses, i el mateix dia farem també, cadascú amb el seu equip, una formació prèvia. No?
Això t'anava a dir, si hi ha formació o no.
Sí. Fem una formació prèvia. Aquest any ho fem cadascú amb els seus equips, on, clar, tu has de tenir molt clar què diu aquesta enquesta, els tipus de preguntes. Sempre anem en grup, no anem sols. Això significa que, per exemple, jo puc estar preguntant a la persona i tu pots estar apuntant tot el que està dient la persona, no?, perquè no se'ns perdi cap tipus d'informació. Però ho hem de tenir com molt assimilat, no? Expliquem també com acostar-te, no?, a la persona, sense por, però també sense que ella pugui tenir por de nosaltres, no? I, bueno, una mica aquest tipus d'estratègies.
Escolta'm, esperem que no sigueu 700, que sigueu 7.000 persones.
Home, ens encantaria.
que fan molta falta. De veritat, si us voleu apuntar en una nit que val molt i molt la pena, entreu a la pàgina web d'Arrels Fundació,
.org.
arrelsfundació.org. Sílvia, en tornem a parlar la setmana que ve. Aviam com ha anat aquest recompte.
D'acord, a veure si la informació que hem obtingut millora respecte a l'any passat.
I en què passa? Gràcies per venir.
Gràcies.
A les 9, Mercè Raga, que ens porta tota la informació, i després continuem amb més bona música. Aquest programa, però, hi torna demà a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.